I el que volem fer ara és conversar amb una persona que, en fi, li agrada observar i li agrada comentar i no deixar indiferent a ningú. Ell és llicenciat en Història de l'Art i doctor en Antropologia, és professor a la Universitat de Barcelona, un dels antropòlegs de referència de l'Estat i mentor d'una prolífica i bona generació d'antropòlegs, en aquest cas, a l'àrea de Barcelona. És en Manuel Delgado, i el tenim aquí a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, Ràdio Illa, Manuel.
Hola, bon dia.
Escolta, com ho estàs visquent, això del confinament?
Doncs mira, en la mesura en què no m'he vist afectat ni jo ni la meva família d'una forma directa, doncs la veritat és que, bueno, m'ho prenc... Bueno, mira, de fet, feina en tenim. O sigui, els que estem treballant a la universitat, jo diria inclús que més, segons com es miri. Perquè això de la, de les, dels campus virtuals i tal és una feinada. I ara quina estona tinc una classe ordinària, a l'hora de classe, només que amb una plataforma d'aquestes. Per la pràctica reconec que mira, doncs, amb paciència, amb una certa resignació i bueno, aprofitant per fer coses que... igual no faria si tinguessis compromisos fora de casa. Realment no em puc queixar, jo personalment, almenys.
Escolta, Manuel, dius que fas una classe com la faries, des del púlpit,
A l'aula, sí. És una aula virtual.
Des d'una tarima, sí. tu la faries davant de 80 alumnes, 70, 40, 65, els que fossin, tu la fases a casa i tot de petites pantalletes mirant-vos.
En el plataforma que ens han posat a l'abast, no, això de les caretes no es pot veure.
Ah, no pots veure si algun dorm.
La gent que parla, i a més, clar, de fet, la gent té apagat la càmera.
Ah, val.
I només l'encén bàsicament quan té alguna consideració a fer, però evidentment, clar que no és el mateix. No, és impossible. O sigui, escolta'm, per aquest tipus d'ofertes acadèmiques ja són, ja existeixen d'una forma homologada. La UNED, per exemple,
sí,
ja és. Mm-hmm. La UOC ja són així, o sigui que no passa res. Però jo crec que sí, i a més, la perspectiva és que com a mínim el primer quatrimestre del curs que ve també serà així per l'estil, bàsicament per evitar que la gent vagi a les aules. Però jo estic segur que amb això, com en tantes altres coses, la qüestió acabarà tornant a la normalitat, perquè, clar, és que és molt difícil prescindir de coses que són fonamentals, entre altres, la presencialitat, clar. Mm-hmm. No sé. Hi ha totes aquestes teories que diuen que hi haurà un canvi civilitzatori i tal, però jo, francament, crec que hi haurà, és possible que hi hagi canvis, especialment amb la qüestió econòmica, i perquè, evidentment, hi haurà una crisi, però hem passat tant, o sigui, la humanitat ha passat tantes crisis molt pitjors que aquesta, que francament pensar que hi haurà una mena de mutació social i cultural em sembla que és una miqueta exagerat.
Uh-huh. Escolta, tu tenies nets o netes, no? Bueno, fills, segur. No sé si tens nets, perdona que pregunti.
Clar que sí, faltaria
més. En el tema personal?
Sí. Un nen i una nena, però mira, ara hi ha altra, ja sí, ja en sense gota, encara que sigui des del balcó. És l'única cosa que realment trobo a faltar.
És això que t'anava a preguntar, sí.
Sí, és... Clar, home, doncs, evidentment, doncs, imagina't. I sí, clar que ja, ara els hem vist a la distància, des del balcó, des de la terrassa i tal, però...
Ah, o sigui, que viviu a prop, sou veïns.
Sí, finalment, és aquesta mena, diguem-ne, de llei que segurament molts pares amb fills grans coneixen, que és que quan marxen de casa és quan més hi estan. Però això ja suposo que és una experiència compartidíssima, segur. Mm. I des que vam marxar de casa, ara no, evidentment, però des que vam marxar de casa, que les veiem més que mai.
Ah, val, vols dir que ara que han pogut sortir a caminar, t'han vingut a veure des del... Els has vist des del balcó,
sí.
No?
Ostres, tu, sí, però...
Com ens hem de veure? Sí,
com moltíssims avis.
Sí. Aquesta...
Però el que deia, bàsicament, és l'altre, que sobre això de que vivien, sí, les meves filles viuen a l'entorn, sí. Mm-hmm. Sí, a 500 metres.
Escolta una cosa.
Però bueno, això està bé. Però sí,
Manuel,
ja els hem vist.
Jo et volia preguntar, més enllà de la tragèdia, del drama d'aquesta crisi pandèmica, i, en fi, no t'he vist massa en fi, prolífic en fer precoços, anàlisis o valoracions sobre aquesta qüestió. Creus que és un moment de romandre observant, de romandre silenciosos, i ja hi haurà temps de pensar el món, perquè hi ha hagut com una cursa entre pensadors, entre filòsofs, sociòlegs, d'allà, doncs, vaticinar com serà el món de demà. Tu creus que és millor restar una miqueta a l'espera?
A veure, o sigui, per això és una miqueta com va passar quan les Torres Bessones, el 2001, va haver-hi aquesta mena de pandèmia de pensadors que se sentien obligats a dir alguna cosa a propòsit de la situació que estava produint, igual que ara. A veure, jo no tinc la més remota idea de pandèmies. No puc fer una perspectiva, és més, crec que no em pertoca. La idea de que algunes persones han de pronunciar-se d'una forma gairebé pericial per fer diagnòstic sobre el moment actual, em sembla un acte d'absoluta impostura. O sigui, jo entenc de coses que crec que ni entenc. Per exemple, en aquest cas, m'interessa el tema de les apropiacions socials de l'espai públic i veure fins quin punt inèrcies relatives justament al que seria la vida social allà fora es recuperen. Jo tinc aquesta convicció. Però a part, diguem-ne, d'aquesta vindicació del sortir i de la importància que li estem descobrint, sincerament és que no veig què és el que haig de dir sobre la situació del planeta. És que seria un acte d'immodèstia absoluta. És que no tinc la més remota idea. De més enllà del que pugui sentir. Diguem-ne, que ara jo o altre que no tingui competències sobre un tema se senti obligat a pronunciar-s'hi, doncs em sembla un acte d'impostura.
Escolta una cosa.
És que és una estafa.
És una estafa, val. Jo t'ho volia preguntar. Més enllà del drama, és un moment interessant pels antropòlegs, depenent doncs, de la seva àrea d'expertisa, de recerca. És un moment interessant per veure el comportament de la comunitat?
A mi m'interessa molt el tema de l'espai urbà, el tema de les que anomenen espai públic. És una bona part del que he escrit justament...
Recordo els teus textos, sobretot sobre la transformació del Raval, sí.
Clar, això són temes que m'interessen. O sigui, m'interessen i evidentment que els observo, però no li diguis mai a un antropòleg si això és interessant, perquè el que et dirà és que tot és interessant. No cal que hi hagi un cataclisme universal perquè d'una forma o altra no li desperti la curiositat. També li despertaria a les coses més anodines, que són les que tornem a faltar ara. Al capdavall, el que tornem a faltar són coses sense importància. El que implica, diguem-ne, ser una terrasseta, jo què sé, que són els temes que a mi m'interessen. Què implica aquesta forma de vida social que passa per aquest primer pas que és obrir la porta de casa teva i sortir allà fora, habitualment per trobar-te amb d'altres, o per treballar, o pel que sigui, però aquesta experiència de l'allà fora és el que m'interessa, però ja m'interessava abans. El que passa és que ara podem, d'una forma o altra, experimentar aquesta mena de vertigen que és el de veure què és el que passa quan de sobte que, diguem, aquest allà fora no existeix i ens veiem literalment aquarterats a casa nostra. O sigui, estem tan convençuts que vivim a casa nostra que acabem convençuts que el que fem fora no és viure. I ara descobrim que allà fora també hi ha vida. Segurament el que viu allà fora és la vida. I aquesta idea de, hosti, jo visc a casa, on vius? I donen una adreça. I què passa? Que quan estàs, diguem-ne, no sé, passejant un diumenge al matí amb els nets on qui sigui, o quan vas al cinema, o quan et trobes amb amics... això no és vida, ja, és que no hi vius, a la terrassa, no vius a l'aula, no vius a l'autobús. Jo crec que això és el que justament també va faltar, descobrir que a casa s'està molt bé, però allà fora hi ha un món que sempre ens espera i que ara per ara, i que continua esperant-nos, bàsicament amb paciència, òbviament.
Jo volia preguntar sobre l'obediència, o sigui, diríem... antropològica, filosòficament parlant, o sigui, m'ho diuen fa 2 mesos, no sortiu de casa, i no sortim de casa majoritàriament, ens quedem a casa. Des de quan obeïm els humans?
Home, a veure, obeïm bàsicament aquells que poden d'una forma o altra exercir un tipus de dominació. Per la força ho veïm, diguem-ne, una estona, uns dies, uns mesos, uns anys, però finalment no ho veïm. Bàsicament la clau és l'obediència voluntària. No que ho veïm, clar, si una forma de fotre una pistola al clatell em diràs tu si no has d'obeir. La qüestió és la de l'obediència voluntària. Tot el sistema democràtic es fonamenta en l'obediència voluntària. Clar, jo, diguem-ne, jo ara d'aquí poc tindré, hauré de posar exàmens, ja em diràs. Els estudiants, inclús els més rebels, jo qui participaran i que es preocuparan de fer-ho el millor possible.
Ja, ja, ja.
I, clar, això és la diferència interessant teòricament entre poder i dominació. El poder, bàsicament, és la capacitat que tinc jo d'ordenar alguna cosa. La dominació consisteix, bàsicament, en obtenir dels altres que l'obeixin. És obtenir obediència la clau, no exercir el poder. I l'obediència s'exerceix o bé per raons burocràtiques, que en aquest cas ets un professor i estàs a la universitat, per causes, diguem-ne, que podríem anomenar tradicionals, per exemple, l'obediència que puc obtenir d'un fill, per exemple, per donar un cas, i l'obediència carismàtica, que és la que obtens perquè, no sé, perquè tens algun tipus de virtut que es manifesta com no desacatable. Però ja està, al final sempre acabes obeint. Sempre obeint.
Uh-huh. I després hi ha aquesta situació que s'ha donat tan comentada, d'aquest excés de zel, potser d'alguns veïns des dels balcons, no? Aquesta mena de policia de balcó, aquesta Gestapo de balcó, denunciant, cridant una miqueta l'atenció a aquells veïns que ells consideraven doncs, que estaven incomplint aquesta obediència. Era previsible que sortirien d'aquest tipus de personatges?
Això és el control social, o sigui, fa bastant temps que els veïns ens vigilen des de la finestra. Tota la vida. Quan jo era petit, me recordo que podia pensar que era la mar de lliure quan anava pel carrer empaitant gas pels escampats i jugant, però a la mínima que em passava, li deia a la meva mare, he vist el teu fill, que hem de tocar en timbres. O sigui, això vol dir, això és el control social. El control social no és el de la policia, ni el de les càmeres de vigilància. El control social és el control de la societat sobre si mateixa. Els veïns fa temps que es vigilen. I, per cert, fa temps que vigilen els veïns, òbviament. Mm-hmm. O sigui, en això consisteix justament el paper que juguen les finestres, els balcons i tal, clàssicament perquè miri, perquè d'una forma o altra entenguis que sempre hi ha algú que et mira. I aquest que et mira no és la policia, ni són els serveis secrets. Qui et mira, qui et vigila i qui no t'ho perdona és el veí.
Escolta, Manuel, és coneguda la teva vinculació doncs, amb tota mena de moviments doncs, alternatius, reivindicatius. En moments així, en moments doncs, de crisis, en moments sistèmics, de canvi, tot això pareix doncs, que queda doncs, com amb un lapsus, amb un limbe, amb un forat. Creus que després tornaran a ressorgir tot el que estava en marxa a nivell de moviments socials?
Però és una cosa, això també és relatiu. Pensa que hi ha sectors que ho estan passant malament que poden subsistir perquè s'autoorganitzen, si més no a Barcelona. Perquè si han de confiar en les administracions, doncs ho tenen clar. Aquí hi ha un problema greu a Barcelona amb el tema dels serveis socials, tant a nivell d'Ajuntament com de Generalitat, i la gent s'està espavilant. I pel que fa als moviments socials, evidentment que cal esperar una revifalla, però si estan ara en decadència no és per la pandèmia. Bàsicament és perquè bona part dels que van ser els seus dirigents i quadres ara per ara estan manant. És una altra història. Això sí que va ser una catàstrofe.
És una diríem, una crítica balada?
No, una crítica no. Simplement que va passar el mateix que va passar el 77. Sí. I els que tenim una edat, doncs ho recordem. Clar, que bona part del que eren, diguem-ne, dirigents veïnals, sindicals i polítics van decidir dedicar-se a la política.
Tu estàs fent referència al moment 15M, Podemos, Comuns, que han deixat
sí,
el carrer
clar,
per la institució, no?
Clar, ja està. És que, i això implica, bàsicament, haver desactivat bona part del que van ser els moviments socials. Dels que ells van ser, justament, l'exponent. Però això és una... És una història, o sigui, és una maledicció que s'ha repetit tantes vegades a la història. Ara, clar, ara ja no són el que eren.
Ja, ja, ja.
Escolta'm, si han trobat una forma de ser útils a la humanitat o, si més no, a la seva societat i creuen que ho estan fent, doncs que els hi has de retreure. Però està clar que, evidentment, el preu ha sigut desarticular el que foren bona part dels moviments socials. Ara i quan hi ha el 70 i el 77 després de la transició.
Molt bé.
Ah, mira.
Hem volgut adoptar avui una mirada crítica, una perspectiva crítica en fi, tot el que gira entorn doncs, a la gestió doncs, de la pandèmia des de les autoritats, és un punt de vista, doncs, en aquest cas, antropològic, d'en Manuel Delgado. Manuel, ja per acabar, de què tens la classe avui? Què et toca ensenyar avui?
Avui és la classe de la troncal de nou crèdits, una obligatòria, que és antropologia religiosa, que és el que sempre he fet, d'altra banda. I avui parlarem bàsicament de la influència del pragmatisme sobre Radcliffe i Brown i els estructuralistes funcionalistes.
Carai.
Que és, com podem imaginar-vos, un tema apassionant. Molt interessant.
Sí,
no és
crec.
Per què, sinó...
Radifòricament no sé si serviria tant, però no sé si funcionaria.
Sí que serviria. És bàsicament arribar a la conclusió de que la pregunta clau sobre un fenomen no és, en castellà s'entén millor, no és per què, sinó per a què.
Escolta, per cert, algunes comunitats religioses a l'Estat són les que hem vist més revelades i les que han, en fi, han desatès aquesta petició, aquesta obligatorietat de desconfinament i s'han reunit a fer les seves litúrgies. I això és habitual, tu que has estudiat les comunitats religioses?
Jo crec que això ha passat essencialment en un cas molt concret, si no recordo malament, al Vendrell, en relació a una comunitat musulmana, però crec que...
No, i misses se n'han fet. Misses se n'han fet, més o menys clandestines se n'han seguit fent.
Però això és una qüestió, o sigui, també se n'han fet guàtiques clandestins, passa que evidentment no tenen tanta transcendència, però raves se n'han fet, per tant, clar, és que una qüestió, per resar o per ballar, la gent s'ha de veure, entens? Sí, això és bàsicament el que hi ha. La resistència té a veure amb una inèrcia social i cultural que és bàsicament la inèrcia de trobar-nos, i de fer-ho cara a cara. I evidentment que sigui per ballar, per resar o per altres coses que em venen al cap, doncs no podràs evitar. Què és el que va passar el diumenge? Automàticament la gent va demanar a trobar-se.
Molt bé. Gràcies, Manuel Delgado, per haver-nos acompanyat aquest matí. Que vagi molt bé la classe i tant de bo puguis veure les teves nets
sí.
Pronta. Salut.
Sí.
Bon dia.
Salut.
Gràcies.
Bon dia.